queda claríssim que, no, que aquest govern no té cap credibilitat i que el despropòsit del contingut dels documents està en el mateix nivell que el despropòsit de gestió que han fet.
Són les 12 i 4 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Certiem Half Menorca Triatló celebra 10 anys impulsant l'esport i el turisme de qualitat i sent un dels esdeveniments esportius més rellevants de Menorca i d'especial importància al calendari esportiu del triatló. Compta un any més amb molta participació de corredors que venen de tot el món i que generen un impacte positiu en l'ocupació hotelera quan la temporada turística està arribant en el final. Una proposta a Certiem que és una de les pioneres per atraure turistes a l'illa. A través de l'esport va ser un dels primers hotels en difondre els valors de l'esport i del turisme actiu en els seus clients, i és que, com sabeu, en els darrers anys el turisme esportiu ha anat guanyant importància pel seu gran potencial desestacionalitzador i per la important injecció econòmica que suposa que desembarquin més de 600 corredors i els seus acompanyants a participar en una cursa com Certiem Half Menorca. Avui en parlarem.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. I ploren, ploren pels carrers, ploren, com gotes d'aigua s'enyoren, aquells que ja no es veuran.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Betres Ràdio. Avui és dimecres, és 24 de setembre. És Dia Internacional de la Investigació contra el Càncer i Dia Mundial del Goril·la. És que no hi ha millor cançó si ratllam del goril·la que aquesta.
De fet, no n'hi deu haver cap més.
Jo crec que des d'aquesta ja no n'hi devia haver-hi més. I mesquina ella, tampoc li ha anat gaire bé després d'aquesta. Com estàs, Pere Gibert? Bon dia.
Bon dia. Engorilats.
Engorilats. I en Jordi Fàbregas, com està?
Cobra l'esteu, que tot acuca veu, onades de passió, amors de matinada. Cobra l'esteu, que tot acuca veu, i un sol del matiner s'estén damunt l'arena. Cobra l'esteu,
i dono un bon solet aquí a fora els estudis d'Ivetra Ràdio Mog. Des d'ara fins a la una en directe, què tenim preparat per el programa d'avui, Pere?
Sí, parlarem amb en Pepe Díaz Montañez, que és CEO del grup Artiem Hotels, perquè aquest cap de setmana, com deies, Clara, se celebra la desena edició de l'Artiem Half Menorca Triatló amb més de 600 participants. Després ens visitarà a l'estudi en Pau Marquès, responsable de comunicació de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca, i en Carlos de Salort, historiador, per descobrir uns concerts molt especials que es faran aquest cap de setmana sota el nom Les Hores del Dia, amb música sinfònica, visites guiades i tast de productes gastronòmics. I és dimecres i, per tant, tindrem la secció de comerços emblemàtics. Avui entrarem a descobrir la història del restaurant Na Rosa de Calatorra.
Remena la moreneta, la viuda i el capellà, les iaies a la fresqueta, en la canyeta lo gran i sal. I ai garrotín, i ai garrotan, i a la vera, vera, vera de Sant Joan. I ai garrotín, i ai garrotan, i a la vera, vera, vera de Sant Joan.
I a la vera, vera dels goril·la tenim Naxel Camarasa, com estàs?
Molt bé.
Has vingut molt ben acompanyat, trop. El goril·la aquest calia que el duguessis?
No, bueno.
Bueno.
Compartim, ai, és que compartim minuts.
Tenim a vegades aquí un... entre l'ecoc del Toni Tudoria i venia amb un porc. El goril·la, que avui ve amb qui? Amb ningú? No hem tret una... Aquesta. Com sabeu, a aquesta hora del dia fem una ullada a l'actualitat que passa per un nou informe del Pla Territorial Insular, Excel.
Correcte. Els tècnics del Consell han emès un nou informe, en aquest cas l'informe econòmic, és l'interventor qui l'ha emès i una vegada més és desfavorable. Argumenta que no s'analitzen les repercussions econòmiques i financeres dels canvis que vol introduir en aquest Pla Territorial Insular l'equip de govern. És un nou revés que ha fet públic Més per Menorca. De fet, és el quart informe negatiu que emeten els tècnics del Consell. Primer va ser el que afecta l'estudi de capacitat de càrrega, un altre per la documentació aportada, també el de la secretària, que és dels més importants, perquè explica que s'ha de tramitar de nou aquests canvis perquè no són puntuals, sinó una revisió exhaustiva del pla territorial del PTI, que per tant no es pot tramitar per la via ràpida. I ara aquest informe econòmic, sentim el conseller de Més, és Esteve Barceló.
Resulta sorprenent veure com mentre s'estava preparant el pla extraordinari, els tècnics de la casa seguien fent informes desfavorables un mes cap a aquests documents que ells afirmen que només eren esborranys i que no tenen res a veure en contingut amb allò que projectaven en PowerPoints. Queda claríssim que aquest equip de govern no té cap credibilitat i que el despropòsit del contingut dels documents està en el mateix nivell que el despropòsit de gestió que han fet.
Recordem que l'equip de govern sosté que aquesta documentació aportada són tan sols els esborranys sobre els quals encara s'hi fa feina, un fet però que l'oposició critica, atès que assegura que ja s'havien enviat tant als tècnics, que ara estan informant, com també d'altres administracions perquè fessin els respectius informes. Més qüestions. L'Institut Balear de l'Habitatge, l'IBAVI, començarà aquest octubre les obres de rehabilitació dels 16 habitatges de protecció pública ubicats a la plaça Esplanada del Castell, una actuació finançada amb fons europeus i que compta amb un pressupost d'1 milió d'euros. Tal com exigeixen els requisits d'aquests fons, el projecte preveu millores energètiques amb un sistema d'aïllament tèrmic exterior a les façanes i també l'aïllament de la coberta. La promoció també preveu que la planta baixa aculli el centre de dia i el club de jubilats. I seguim a Es Castell perquè els residents d'aquest municipi poden desplaçar-se fins a l'Hospital Mater Orfila en transport públic amb un únic bitllet i sense necessitat d'adquirir-ne dos com fins ara. Des d'avui mateix s'ha posat en marxa aquesta novetat en la línia 2 que uneix Moi a Es Castell. El funcionament serà el següent. L'usuari haurà d'agafar l'autobús a Es Castell, baixar a l'estació d'autobusos de Maó, avisar el conductor que vol anar al Mater Orfila i esperar la següent expedició en direcció a Es Castell, que ara s'hi farà aturada en aquest centre hospitalari, un transbord que a partir d'ara, com dèiem, serà gratuït.
Aquestes seran les notícies. Alguna altra que estiguis fent feina que ens puguis avançar?
Doncs, bàsicament, estem ampliant aquesta informació del Pla Territorial Insular, perquè ja són 4 informes, com dèiem, que són negatius per part dels tècnics de la casa. També ens farem ressò dels 800 jubilats que es van reunir ahir a l'Alló per celebrar el seu gran dia i explicarem un retard que hi ha en el projecte per convertir la base militar de Sant Clusa en un centre d'interpretació de la reserva de biosfera i una casa de colònies. Hi ha hagut un, diguem, error tècnic a l'hora de licitar les obres i el que havia de fer-se a finals de maig, doncs ara s'ha de reiniciar tot aquest procediment i s'allargarà una mica més. La previsió inicial era iniciar les obres el 2026. Sembla que tot plegat encara tardarà una mica més.
I de les 2:30 t'escoltarem com sempre i naltros dins els nostres oients que demà, darrer dijous de mes, després de l'aturada dels mesos d'estiu, recuperam la nostra tertúlia mensual política amb els representants del Consell Insular de Menorca. Per tant, estem molt atents d'aquest nou informe i de tots els temes en relació a la modificació del Pla Territorial Insular. Demà serà el tema central d'aquest debat en el que ja ens han confirmat la seva assistència per part del Partit Popular, en Joan Pons Torres, per part de Més per Menorca, Noemi García, i per part del PSOE, Susana Mora. Així que aquest serà el tema central de la tertúlia que tindrem demà. Gràcies, Excel. Anem a veure el temps.
Que vagi bé.
Ja fa molt, molt de temps s'ha de ser per no sempre en sa boira ribes meu ocell i entre per sa finestra.
En Tomeu Penya, que el vam tenir diumenge a Safira Arrels, actuant a Safira de Producte Local i Gastronomia de Menorca.
I passant calor, eh?
I passant molta calor. Què diu l'agència de dalt? Ja, la calor forma part del passat. Avui fresqueta, eh?
Sí, avui fresqueta. De fet, el termòmetre continuarà baixant, sobretot a la nit, amb temperatures mínimes que poden caure fins als 15 graus. Les màximes no passaran dels 22. I després d'una matinada amb alguns ruixats, ens hem despertat amb un dia molt lluminós i assolellat, tot i que en presència encara de força nivolats que tapen el cel parcialment i que, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, es mantindran durant tota la jornada. I el vent serà entre fluix i moderat, de tramuntana, més dèbil al capvespre, quan canviarà a llevant. I atenció amb la mar, perquè hi ha actiu fins a les 3 un avís groc per fenòmens costaners.
¿Qué te parece a ti? ¿Cómo están las cosas?
Idò, les coses estan que fem una aturada i tot d'una tornam.
El celler no passis ansi que jo cuidaré de que ningú no entrebanqui que descansaté. El celler no passis ansi, jo te'n conaré. Així com a mi em resol aquest amor que tens. Així com a mi em resol aquest amor que tens.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat. De dimecres a diumenge fins al 26 d'octubre visita House Era Weird Menorca a l'Illa del Rei amb les exposicions de Cindy Sherman, Mika Rotenberg i una presentació d'Eduardo Chillida. Prova el restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, dansa, tallers i música en directe. Reserves a menorca.houseraweird.com. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El dia Menorca, fet a casa.
Més de 600 persones es reuniran aquest cap de setmana a Fornells per competir en un dels esdeveniments esportius de referència de la tardor menorquina. L'RTM Half Menorca Triatló arriba a la seva desena edició consolidada com una referència del calendari balear i espanyol per la seva proposta de recorregut en què s'entrellacen els valors de l'esport, el turisme actiu i la gastronomia menorquina.
Saludam el senyor Pepe Díaz Montañés, empresari turístic i CEO d'RTM Hotels. Com està, Pepe? Molt bon dia.
Buenos días, muchas gracias.
Tot a punt per gaudir d'un altre cap de setmana de bon esport?
Pues claro que sí. Es la tradición y estamos muy ilusionados con que esta sea mejor que los anteriores, ¿no? Seguro que sí.
¿Qué hace único este evento deportivo que organizáis desde vuestro grupo de hoteles y que tiene como sede el RTM Cala Galdana, Pepe?
Bueno, pues yo creo que primero el equipo RTM que participa, que es muy numeroso, que es una manera de crear cultura, y luego pues el emplazamiento que es Fornells, que es un emplazamiento único para disfrutar de este deporte y que de alguna manera pues toda la gente que nos visita cuando viene la primera vez se queda repetida porque el emplazamiento y la magia que tiene Fornells y la bahía para nadar y luego la carrera y la bici, pues la gente me entusiasma, ¿no?
600 participantes en la carrera, más técnicos, acompañantes que llegan a Menorca en unos días justo cuando la temporada turística está acabando. ¿Qué impacto económico tiene la RTM Half Menorca Triatló para la isla?
Hombre, yo creo que es importante, ¿no? Porque creo que es un elemento más que ayuda a tratar de desestacionalizar el turismo en Menorca y sobre todo con actividades diferentes, ¿no? y creo que prácticamente el 80% de la gente que va a participar son gente de fuera, con lo cual eso es negocio para restaurantes, para alojamiento, para rentacar, para el comercio. Es decir, digo que contribuimos en la medida que podemos con este evento a crear riqueza y prosperidad para repartirla en la comunidad local, ¿no? Que es muy importante.
¿De qué países, por ejemplo, nos visitan? ¿Cada año contáis con figuras reconocidas dentro del mundo del triatlón en esta carrera?
Bueno, ya es la segunda vez que tenemos el gran lujo de que participarán dos medallas olímpicas, como el señor Rudavets, medalla de bronce en París, y Dani Molina, que es medalla de oro en París. Con lo cual, eso para nosotros es un gran ejemplo, o sea, es un gran lujo y un gran ejemplo de vida, ¿no? Porque son personas que han pasado pues situaciones muy complicadas y han sabido de la dificultad y la complejidad, demostrarnos que es posible, ¿no? Y con sus limitaciones hacen posible que este deporte sea un atractivo para todos, ¿no?
¿Hay novedades este año, Pepe?
Bueno, una novedad de las novedades es que la natación, según me han dicho, no salimos desde donde salíamos, sino que salimos desde un punto exterior más alejado, y es la única novedad que digamos, desde el punto de vista de organización que conozco.
Triatlón de media distancia, prueba corta, son las dos modalidades que se ofrecen en esta Half Menorca, RTM Half Menorca, tanto de forma individual como también en formato de relevos. ¿Le veremos a usted compitiendo este año también, como cada año?
Ahí estaré, sí, intentaremos. Cada año cuesta un poco más, pero ahí estaremos, porque creo que eso es una experiencia que realmente merece la pena, y sobre todo el convivir con tanta gente, compartir esa ilusión, compartir las emociones, creo que merece la pena disfrutarlo, ¿no?
La carrera también tiene su parte solidaria, ¿es otro de sus ejes principales?
Siempre queremos, de alguna manera, contribuir a con el deporte, ayudar a colectivos que de alguna manera pues nos necesitan ayuda, ¿no?
Pepe, ya que conversamos con usted, hablemos también un poco de la temporada turística. ¿Cómo han ido los meses centrales de verano en los hoteles RTM?
La verdad es que estamos contentos. Creo que la temporada ha sido buena. La temporada que hemos consolidado ocupación, consolidado clientela y hemos mejorado la anterior, con lo cual estamos satisfechos y contentos de la evolución de la temporada, ¿no?
¿Han detectado cambios destacables en el comportamiento del turista, en las reservas, en el perfil de los visitantes o incluso nuevos mercados?
Hombre, yo creo que lo que está en Menorca es un poco el crecimiento importante del mercado francés, ¿no? Ya los franceses habían descubierto la isla hace unos años y cada vez es más notorio, ¿no? Y eso, pues, sin duda alguna, se nota en el tipo de cliente que viene, y sobre todo que es un cliente, además, en nuestro caso, que es un cliente de baja temporada, gente de 15 de marzo, de abril, de octubre, de mayo. Así que también eso nos ayuda, pues, a aplanar la curva y sobre todo a estabilizar el empleo, ¿no? Que la gente pueda tener más meses de trabajo y más estabilidad, ¿no?
¿Y el mercado y los turistas portugueses también están en alza?
Bueno, tendencias positivas, están subiendo cada año, lo que pasa no es, digamos, lo significativo o lo relevante que son otros mercados, ¿no? Vemos que cada año tienen más, pero todavía no es un mercado, en nuestro caso por lo menos, que sea muy importante, ¿no? Pero bueno, eso es positivo, que crezca y que sea un mercado adicional a los tradicionales, porque diversificamos un poco la base de la clientela, ¿no?
¿Hasta cuándo van a tener el hotel abierto, los hoteles RTM de Menorca abiertos?
Hasta el 3 de noviembre tenemos abierto. Tanto el del RTM Carlos en el Puerto Madón como el RTM Aguas. El Capri se abre todo el año, pero la idea es un poco. Empezamos en marzo y acabamos al final de la primera de noviembre.
Hasta el 3 de noviembre. Hace cosa de un año conocíamos también su entrada en el mundo de las startups como presidente de ThinkTour. ¿Cómo está funcionando esta plataforma tecnológica del turismo?
Bueno, esta plataforma de tecnología del turismo lo que hace es tratar de poner en comunión, es decir, que es el proveedor tecnológico de lo que es el hotelero, ¿no? Entonces, de alguna manera es una plataforma de intercambio de información, intercambio de conocimiento, de experiencias, para que ambas partes pues puedan colaborar y construir y crecer en innovación y en desarrollo, ¿no? Entonces, una plataforma básicamente que integra esto. Su misión es un campo, de un sitio de colaboración y de compartir información y de compra, por supuesto, de negocio entre el sector hotelero, el hotelero con la parte tecnológica de los proveedores, ¿no?
¿Y cómo aplicáis en vuestros hoteles todas estas tecnologías, inteligencia artificial, Pepe?
Bueno, la verdad es que esto es una revolución, ¿no? Como fue Internet de su día, pues yo creo que esto, por lo que están diciendo, va a ser muchísimo mayor, ¿eh? Y va a estar viendo que va, no solamente es mayor, sino es muy rápido, ¿no? Y vemos que digamos, se está introduciendo en directo, indirectamente en nuestro negocio. Y ahora nuestro trabajo es tratar de ir al ritmo y la velocidad que impone esta tecnología como la inteligencia artificial. Sobre todo, no es tanto aprender herramientas que lo estamos haciendo, sino tratar de integrar la forma de pensar y la cultura de la IA en nuestros procesos, ¿no? No es hacer las cosas viejas de una manera con una herramienta nueva, sino es con una herramienta nueva hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces eso cambia un poco, es un cambio cultural y un cambio de forma de pensar que es lo que realmente creo que es la clave de todo esto.
Uh-huh. Cambios que estamos viendo en diferentes puntos. Estamos hablando de cómo la nueva tecnología, la inteligencia artificial, va a cambiar y cambia la manera de funcionar y de trabajar en el sector turístico. Como empresario turístico, ¿cómo ve las modificaciones que se quieren introducir desde el Consell Insular de Menorca en el plan territorial insular y en cuanto a, por ejemplo, el turismo?
Hombre, yo creo que aquí lo importante es ver el turismo como una industria que aporta prosperidad, que contribuye al beneficio de todas las partes implicadas, ¿no? Entonces, todo lo que sea llegar a acuerdos y todo lo que sea llegar tener objetivos comunes y contribuir a que los objetivos se logren, lo veo positivo. Evidentemente, hay posiciones que a veces pues son complicadas de conciliar, pero si miramos el interés del futuro de Menorca, creo que en eso todo el mundo está de acuerdo en que en las bases, ¿no? Con lo cual hay que trabajar desde el punto de vista lo más objetivo posible y generoso, porque también hay que poner generosidad, para construir la Menorca que queremos para nuestros nietos, ¿no?
Claro, ¿cómo debe avanzar, según su punto de vista, el destino Menorca para continuar con los parámetros de reserva de biosfera y este equilibrio entre el desarrollo económico y turístico y la preservación del territorio? ¿Hay que poner límites?
Yo creo que hay que pensar diferente. Creo que quizás el paradigma ha cambiado y estamos tratando de aplicar reglas antiguas a un paradigma nuevo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la circularidad, ¿no? La circularidad es algo que va a ser sí o sí en el futuro y es una fuente de transformación, de innovación y de cambio de modelo que deberíamos aprovechar de Menorca. Menorca debería aprovechar esa tendencia que es imparable para ser un modelo a nivel internacional, ¿no? Es una isla pequeña, acotada, con muy bien calibrada, Que podría ser un ejemplo, yo diría, a nivel mundial, ¿no? Entonces, desaprovechar esa oportunidad y perdernos en discusiones que ya digo, son aplicar las antiguas a un paradigma nuevo, no tiene sentido. Con lo cual, yo creo que lo importante es tener una visión común, compartida, y tratar de construir entre todos, ¿no? Y aprovechar pues tendencias como la circularidad, la economía circular, que es una palanca potentísima de transformación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hay que estar.
Pepe Díaz Montañés, CEO de Artiem Hotels. Nos vemos este domingo en Fornells. Muchas gracias. Feliz edición número 10 de la Artiem Half Menorca Trialó. Que disfruten mucho tanto de la carrera como también del reencuentro con todos los amigos y amigas que participan año tras año en este evento organizado en nombre de Artiem Hoteles. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por interesaros y por hacer difusión de este evento. Muchas gracias.
Al Día Menorca. Thank you.
poc de música, Pere, et sembla?
I tant que sí. Sona Beethoven.
Sona Beethoven i...
Però...
Anem a ratllada.
Haydn.
Perca.
Perquè l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca oferirà un cap de setmana de música simfònica en entorns únics de l'illa, que inclourà també visites guiades i gastronomia. Es tracta de Les Hores del Dia, una trilogia simfònica del compositor clàssic Joseph Haydn, amb tres concerts en tres entorns naturals i del patrimoni històric menorquí.
Dissabte al migdia seran al Santuari del Toro, dissabte es Fosquet en el lloc de Torre del Ram a Ciutadella i diumenge es matin al lloc de Santa Cecília Ferreries. Tenim en Pau Marquès, responsable de comunicació de l'Orquestra Cambra Illa de Menorca, aquí als estudis. Com estàs, Pau? Bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia. Molt bé, moltes ganes de cap de setmana ja.
Bueno, i no m'estranya, auditoris poc habituals i fusionats amb naturalesa. Espectacular, no? Això que heu organitzat.
Sí, bueno, va un poc en la línia de la temporada d'enguany, que és música i naturalesa, no? Aquest estiu ara sentíeu a l'entrada la pastoral de Beethoven i ara que els concerts d'inici de tardor són amb aquestes tres sinfonies que estan inspirades amb el matí, el migdia i la tarda de Haydn i en plena naturalesa a Menorca.
Idò, aquests concerts que tenen, a més, aquesta trilogia, que són Les Hores del Dia, tenen una trilogia també, que són la música simfònica, els entorns naturals i el patrimoni històric menorquí. Carlos de Salor, que justament el tenim via telefònica, fent bona feina de camp. On sí. Estàs, Carlos? Molt bon dia.
Hola, bon dia des de Santa Àgueda.
Des de Santa Àgueda, que estàs en aquests moments fent feina i no sé jo si tenim massa bona cobertura.
Farem el que
podrem, així no és. Avam, quina és la teva aportació, Carlos, com a historiador i arqueòleg, en aquests tres concerts de Les Hores del Dia?
Bueno, doncs jo acompanyaré en els músics el Toro, en concret, i ja pues, miraré de fer una petita introducció, contextualització, perquè la gent et situï i perquè, sobretot, intenti imaginar com era Menorca i com era el Toro en els temps en què es va començar a crear aquesta música.
I com era el Toro en aquelles èpoques?
Pues hi havia una comunitat de frares, agustins, que vivien pues, en el ritme de la contemplació, de la natura, i bueno, en el segle XVIII... supos que pues, s'estimaven entre ells, cuidaven sort, feien vida contemplativa, resaven, cantaven també, escoltaven música, supos que no Haydn, però escoltaven música, i bueno, això una mica, intentar contextualitzar.
Contextualitzar, i per què heu escollit aquesta trilogia, Pau?
Bueno, aquesta trilogia són, primer de tot, per un poc la durada que té cada sinfonia, perquè cada sinfonia té aquesta durada de mitja horeta, aproximadament, que ho feia molt flexible per poder estar a un altre lloc i, a més, oferir, en el cas del Toro, aquesta introducció històrica, però també la Torre del Ram, que serà una observació guiada de cel estrellat, i l'estat gastronòmic que farem a Santa Cecília. Bueno, mos ajudava molt, i també la programació que sempre la fa en Francesc Prat, el nostre director, que ara el citaré una mica perquè ahir li vaig dir: Francesc, m'has de dir quatre coses que jo pugui dir a la ràdio.
I què et va dir, Francesc? Va dir,
bueno, específicament sobre aquesta del migdia, diu: en el punt més alt de Menorca, en el punt més alt del dia, que és el migdia, el punt més alt del simfonisme. Haydn és un dels grans simfonistes de la història, va escriure moltíssimes simfonies, n'hi ha moltíssimes per escollir, però bueno, aquestes tres són un poc una de les seues primeres simfonies que va escriure a una època que ell estava a Viena, i ell estava intentant, bueno, donar-se a conèixer i veure aquesta música és molt fresca, perquè també utilitza alguns dels instruments de dins l'orquestra pràcticament com si fossin solistes en moments molt concrets, i fa que sigui molt dinàmic i que el públic no està escoltant una cosa que, com repetitiva, sinó que va veient alguns instruments o sentint alguns instruments que tenen el seu moment de protagonisme i després tornen, com si de tant en tant sentíssim un ocell, ara un rossinyol, ara un verderol, no? Els anem sentint diferents, però hi ha una gran sinfonia a sentir, sí.
Idò, en aquest moment àlgid, des del Santuari del Tòrum, és moment àlgid d'aquesta composició de Haydn i també del moment àlgid de Sora Marcada en Esdia, ens podrem fer un poc una idea, no, Carlos, de com hauria estat un dia en el Santuari del Tòrum a l'època de Haydn.
Sí, ho intentarem. Bueno, començarem, com he dit, amb com es crea, com neix el santuari. És una idea bastant lògica, perquè el Toro és el lloc més proper al cel que tenim els menorquins. És el nostre Montserrat, el nostre lluc. I d'aquí pues, anirem navegant una mica al llarg de la història fins a arribar a finals del segle XVIII, que és això, el que dic, que hi havia una comunitat de frares agustins. Intentarem també tirar una mica de literatura. Record de petit llegir un llibre que es deia Entre el cel i la terra, de Pons Pons, que relatava una mica de manera literària i narrativa com era la vida d'un grup de 12 frares. Cadascun es dedicava a les seves coses, però en els moments precisos del dia que tocava fer oració o tocava cantar o tocava dedicar-se a preparar pets del dia, el que fos, pues es reunien i bueno, jo et diria que en l'època que ens trobam és barroc, que és una època molt polida i amb molta mobilitat a Menorca, pues, els frares tenien la possibilitat de contemplar les coses des d'una altra perspectiva, diferent en el resto, no? Des de més amunt. Les muntanyes tenen aquesta virtut.
Hi ha qualcun racó que, o algun indret que puguem descobrir en aquesta activitat que sigui únic o que t'hagi cridat l'atenció, que hagis pogut dir ostres, ho estic mirant amb aquesta mirada que em proposen des de l'Orquestra Cambra Illa de Menorca amb aquesta sinfonia, i aquest indret podria ser més especial, o no ho sé, Carlos, si hi ha hagut alguna en algun lloc que puguem trobar qualque coseta que t'hagi cridat l'atenció.
Bueno, dins el mateix atri del convent o del conjunt d'edificis que conformen el santuari, que és allà on justament es farà el concert, ja allà ja hi passen moltes coses vistes des de la perspectiva d'un arquitecte o d'un arqueòleg. Pues cada edifici és del seu moment i el creixement, diguem que des d'inicis del segle XIV, quan es funda el santuari, fins en el moment en què hi vivien els frares, doncs bàsicament hi ha diferents volums que es van afegint i cadascun té un ús. I després també només el fet d'estar allà damunt han de tenir en compte que allà és allà on s'enterraven molt de menorquins. És una zona d'enterrament. Molta gent del centre de Menorca, com que hi havia aquesta devoció per la Verge, doncs decidia demanar enterrar-se allà. Llavors és un espai que té molt de racons amagats, només el mateix atri.
Molt de racons amagats. Heu tocat qualque vegada amb l'Orquestra Cambra Illa de Menorca en el Toro?
No, es va fer una actuació petita, només van ser dos músics fa uns anys, o sigui que podem dir que s'orquestra...
Dos músics. Quants hi anireu ara?
Ara serem uns 20, per tant, 10 vegades més. No hem tocat mai el Toro com a orquestra i ens fa moltíssima il·lusió, també perquè per nosaltres com a orquestra de Menorca és important no només tocar en els dos teatres principals, que són el Principal de Moll i el Teatre d'Esborn de Ciutadella, sinó arribar realment a tot el territori de Menorca, i quin millor puesto en aquest cas que el Toro, que és el centre de Silla, i sí, no, serà la primera vegada, però amb moltíssima il·lusió. Sí, sí.
I l'acústica, com és? Ja l'heu provada? Perquè, clar, és molt diferent sonar dins un teatre que en aquests espais
exacte.
Que heu escollit.
No, l'acústica és fantàstica per a aquest tipus de música. Hem de pensar que a l'època de Haydn sí que existien, evidentment, els teatres, però no eren els teatres com els coneixem avui en dia, i la majoria de música, que no era òpera, se feia en altres espais que no eren els teatres pròpiament, no? I, de fet, moltes vegades aquesta música necessita d'un poquet més d'acústica, com pugui ser la d'una església o la d'un atri, que li dona, bueno, li dona un aura especial en aquesta música i l'ajuda a acabar d'arribar en el públic. O sigui que, sí, l'acústica ens ajudarà segurament, sí, sí.
No en tinc cap dubte. Per tant, primer, els que hi assisteixin, que les entrades estan limitades i queden poques o
queden? Mira, per Santa Cecília es van agotar el mateix dia. A Torre del Ram queda una entrada, o avui matí quedava una entrada, i al Toro encara en queden forces, també perquè tenim més possibilitat d'aforament allà. Qui vulgui comprar aquestes entrades estan a la pàgina web nostra, www.orquestrademenorca.com, a l'apartat de concerts, i allà ja trobaran com comprar les entrades a través de Code Tickets, i tenen un preu de 30 euros que inclou ja tot la visita i el concert, en aquest cas del Toro.
Així que es trobaran amb en Carlos per fer un poc d'història i de recorregut i visita guiada en el Toro, i després el concert simfònic i fins i tot un tast gastronòmic.
El tast gastronòmic és a Santa Cecília.
Això és a Santa Cecília.
Sí, perquè...
en Carlos també hi seràs a Santa Cecília.
Si vol venir.
Sí, ja està, sobretot.
Exacte. Sobretot si hi ha tasta.
Exacte. A Santa Cecília tenim la sort de fer una col·laboració amb el GOP i Custòdia Agrària, i ells s'encarreguen d'aquesta excursió, que serà increïble, jo crec, també, i d'aquest tast gastronòmic de Santa Cecília.
Per tant, a Santa Cecília, ja per l'entorn, es ratllarà d'un altre punt de Menorca, serà GOP, i serà el projecte de Custòdia Agrària GOP. Per tant, terreny, territori, naturalesa i producte local seran els protagonistes de Santa Cecília, en el lloc de Santa
Cecília.
Per aquells que no coneguin, com és aquest lloc?
Que precisament és en els peus de Santa Àgueda, on ara mateix hi ha en Carlos excavant. Sí, tot queda lligat. I també m'ho fa moltíssima il·lusió és que farem a Torre del Ram, per el qual queda una entrada, que ho farem en col·laboració amb en Javier Ares, de Polaris Menorca, que ell és un gran divulgador de l'astronomia, i quan acabem el concert es fa durant la posta de sol, des de Torre del Ram, o sigui que és millor lloc de Menorca per veure la posta de sol, amb la badia de Ciutadella en els peus, i després ell farà una introducció i ajudarà la gent a observar el cel, el cel estrellat. O sigui que moltíssimes ganes d'aquests concerts.
Bueno, quina meravella. També apuntant, no, Carlos, a Torre del Ram, perquè pinta prou bé.
També.
Idò, tres propostes ben interessants a les hores del dia, trilogia de Haydn per part de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca en el Santuari del Toro, en es Mercadal, amb en Carlos de Salort, historiador i reconegut arqueòleg, que mos farà aquest viatge en el temps a l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca, que hi posarà sa música. Encara queden entrades disponibles. Carlos, no t'entretenim més a sa feina. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Carlos.
I llavors, Torre del Ram, queda una entrada.
Sí.
Bueno, a veure. I escolta'm, tot això dirigit per en Francesc Prat.
Exacte, el nostre director habitual,
correcte.
Director artístic, sí, sí. M'ho fa moltíssima il·lusió tornar a fer feina amb ell. Ara ell arriba demà, i començàvem, com sempre, amb un intensiu d'assajos, per acabar de posar els darrers punts damunt ses is i estar llestos per oferir els concerts.
Clar, perquè ell està mig per Barcelona, mig per Menorca.
En Francesc és per tot, a Barcelona, a Madrid, a Basilea, i tenim la gran sort que vulgui venir a Menorca a dirigir-nos, sí, sí.
I escolta'm, els assajos seran allà ja o no?
Els assajos els tenim la gran sort que el teatre de l'Institut Josep Maria Quadrado m'ho cedeix l'espai, pràcticament sempre, i podem assajar allà, estem la mar de còmodos, i després ja sí que anem a fer una prova acústica a cada un d'aquests llocs.
Perquè els concerts de Torre del Ram i de Santa Cecília seran a l'aire lliure, aquests?
Exacte, sí, sí. De moment les previsions de temps són bones, aquesta ha plogut per sort a principi de setmana, o sigui que i en cas de mal temps hi ha un pla B, però de moment tenim confiança que el pla A es podrà dur a terme.
El pla es durà a terme de meravella en aquestes activitats programades, i després més, no? Què més
sí,
ve?
Després ja d'aquí molt poc, a mitjans d'octubre, tenim Schubert i Mozart, un altre projecte, en aquest cas sí, en els dos teatres. A més, que hi participen alumnes del Conservatori i Escoles de Música de Menorca. Després ja hi ha el novembre Tosca en el Teatre d'Esborn, i cap d'any, com sempre, durant els dos dies abans de que acabi l'any, cap d'any, en el qual fem un programa que es diu Carmen. Carmen enguany compleix 150 anys, que també són els 150 anys que compleix el Teatre d'Esborn, i bueno, vam trobar que per fer un petit homenatge en el Teatre d'Esborn estaria bé fer música que també compleix 150 anys, i a més de Carmen, evidentment, els valsos i polques que tots esperam amb tantes ganes.
I tant que sí, sempre esperam totes les activitats de l'Orquestra Cambra Illa de Menorca perquè totes són espectaculars. De moment, aquest cap de setmana, aquest triple concert amb la trilogia de Haydn, amb aquestes propostes tan fantàstiques, amb l'historiador Carlos de Salort, Santuari del Toro, que encara queden entrades, l'activitat de Torre del Ram a Ciutadella amb en Javier Ares de Polaris Menorca per gaudir també del cel estrellat i d'una bona sessió d'astronomia juntament amb la música. Queda una plaça, si és que no ha volat aquest matí, i en el lloc de Santa Cecília Ferreries amb aquest tas gastronòmic a través de la música simfònica El Gop i Custòdia Agrària. Enhorabona, Pau, tot el que feis brilla, així que no tinc cap dubte que seguirà brillant aquest cap de setmana i totes les activitats de l'Orquestra Cambra Illa de Menorca. Una forta abraçada a tots els membres i en Francesc, que és director.
Moltes gràcies.
I una
gràcies
per tu.
A vosaltres.
Gràcies.
Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és història.
Impulsam el Centre BIT Menorca amb un pla estratègic de 3 anys perquè el Centre BIT es transforma per créixer amb tu. Més espai i més serveis per a emprenedors que volen innovar des de Menorca cap al món. Si tens una idea, aquí la pots fer realitat. Centre BIT Menorca, el teu punt de partida cap al futur. Informa-te'n a fundaciobit.org, Govern de les Illes Balears.
Dimecres, a partir de les 7 i mitja de l'hora baixa, viu amb l'equip d'Esports 3 en Joc el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports 3 en Joc.
En directe des de Noeta, tota la prèvia del Reial Societat Reial Mallorca.
Amb les seccions habituals del programa i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Avui tot el que sigui puntuar és amenaça.
I a les 9 i mitja, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Comença, arrenca el partit!
Donostiarres i mallorquinistes volen sortir de les posicions de descens.
L'emoció de la primera divisió a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 i mitja del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
El dia Menorca. Fet a casa.
Recte final del programa i bono, quina volteta més polida que t'has fet per Calatorret, no? Aquesta setmana, Pere.
Sí.
On t'has anat?
He anat a Na Rosa, un restaurant especialitzat en formatges. De fet, és el primer lloc on em van dur a sopar la primera vegada que vaig posar els peus a Menorca fa 16 anys.
Imagina't tu, sí que... Avui entram a Na Rosa, a Calatorret.
Hola, bon dia.
Ens trobem a Calatorret, a Sant Lluís, per entrar a Na Rosa i conèixer-ne els orígens i la història amb qui n'ha estat propietària gairebé sempre, na Clara Freixa. Bon dia, Clara.
Hola, bon dia.
És un lloc tranquil, Calatorret, eh? Fins i tot a l'estiu.
És tranquil, dels llocs tranquils, sí. La veritat és que sí. Al dematí et lleves i només sents els ocellets. I, bueno, després, durant el dia, sí que hi ha una miqueta més de moguda. M'encanta tenir el mar a prop.
Conta'ns què és Na Rosa. Què n'hem de dir? Formatgeria, bistró, bar, restaurant?
Na Rosa és bàsicament formatgeria. O sigui, quan nosaltres ho vam agafar ja era formatgeria i d'aquí sí que no hem volgut apartar-nos massa. Hem anat introduint algun plat, amb tots aquests anys, clar, però el nostre és el formatge. Vull dir, tenim quasi bé 50 tipus diferents de formatge.
50, eh?
50 tipus diferents de formatge, i llavors, bueno, aquí el client pot venir, pot triar el tipus de formatge que vol, si el vol cremós, si el vol curat, si no en vol de cabra, si no en vol de blau, o si em deixen a mi, doncs jo els hi faig un assortiment de lo que més els hi pot agradar.
Has dit quan ho vau agafar, quan va ser això, quan vau agafar i de qui era?
El Na Rosa tindria ara uns... O sigui, nosaltres ho vam agafar el 1983 i ja estava obert de... Feia 5 anys. La parella que ho portava, que eren de Madrid, ho van portar 5 anys i després ho vam agafar nosaltres. Era joveneta, tenia 22 anyets, 23. I jo em vaig quedar aquí i encantada de la vida perquè realment, bueno, sóc feliç aquí a Na Rosa.
Per tant, Na Rosa era la primera propietària i devia ser Na Rosa, si era de Madrid.
Sí, senyor, correcte. Que molta gent em diu Rosa a mi, perquè clar, m'ha vist aquí tota la vida, no? I, bueno, jo ja contesto per Rosa, també, eh? Na Rosa, pues, bueno, si és ella la que és aquí, pues, deu ser, o t'ho demanen. Tu ets Na Rosa? Dic, bueno, a mitges. Em dic Clara, però vindria a ser Na Rosa.
I has aconseguit que el local, que aquest establiment perduri en el temps. Com ho has fet? Quin és el secret?
Bueno, molta il·lusió, moltes ganes i moltes hores.
Rosa, anem a veure formatges. Sí? Començant pels de Menorca?
Sí, clar.
Hi tenim.
Mira, de formatge de Menorca tenim el de Maó, que el tenim semicurat, curat i amb oli. Llavors tenim el de cabra semicurat, que també el tenim amb oli, i nosaltres a partir del semicurat fem una crema d'aquest formatge. Llavors tenim el d'ovella semicurat, que aquest ha sigut més recent, no fa tants anys que el fan. I tenim el Cala Blanc, que és un formatge de pasta blanda i que, bueno, que va guanyar un premi quan va sortir, va quedar com, no sé si va quedar el millor formatge d'Espanya de formatges nous, o sigui, no de tots els formatges que hi ha en Espanya, que n'hi ha molts, eh? Quan nosaltres vam arribar, jo crec que aquí només hi havia formatge de vaca, aquí a Menorca, si no estic equivocada. Va arribar un noi de Barcelona, bueno, amb la seva parella i tal, i van comprar un lloc a Ló, i ell va començar a tenir cabres i a fer formatge de cabra. Encara me'n recordo que ens el portaven aquí, que el feien com uns formatgets frescos de cabra, el semicurat i el cremós. Bueno, doncs amb els anys, doncs com moltes petites empreses, bueno, sanitat, tot el que conlleva tot això i tal, van decidir deixar-ho, que, per cert, a partir de llavors nosaltres vam començar a fer el cremós perquè la Rosa, mira que també es deia Rosa, la noia que el feia, doncs ens va explicar com es feia. I llavors nosaltres, el que tenim, que li diem crema de cabra Na Rosa, pues el vam començar a fer perquè ella em va explicar com es feia i tal, no?
I de fora, que teniu francesos, italians, espanyols...
Correcte, de francesos n'hi ha bastants, eh? D'italians algun, tenim el pecorino trufat, italià, el gorgonzola, dolce, llavors tenim una torta de gorgonzola amb mascarpone també, francesos... La veritat és que n'hi ha molts. Jo sempre dic que Espanya no té res que envejar a França amb els formatges, però aquest any passat hi vaig ser i vaig dir algo tenemos que envidiar, eh?
Sí, eh?
Perquè és que la varietat que hi ha de formatges allà és que és increïble, és increïble. Tenim algun de suís, algun alemà, tenim l'Stilton, que és un formatge blau anglès, que el macerem amb Pedro Ximénez, que està molt bo. I
jo em vaig provar un d'espanyol l'altre dia que era una bomba. Com es deia? Tarta Costa Casta...
Torta del Casar.
Això.
Ah, Ah, bueno, aquest sí, bueno, aquest...
Una bomba.
Sí, aquest formatge és un formatge d'ovella, cremós, extremeño, va quedar campió del món.
Ostres.
Sí, senyor. És potent, és molt, és intens, té un gust molt intens.
És molt intens.
Però el que és,
i molt bo.
El que és amante de la torta del Casar no el canvia per res, i en canvi hi ha clients que no poden.
Com has viscut tots aquests anys de turisme, aquestes dècades? Com ha anat canviant el turisme aquí a Menorca? Perquè tu ens ho pots explicar en primera persona millor que ningú.
Aquí a Menorca, llavors, era els anys aquells que venien molts anglesos. O sigui que de l'1 de maig al 30 d'octubre això quedava ple d'anglès. A l'anglès li va costar una mica venir. No acabava d'entendre la carta. No, i menys al vespre, saps? Vull dir, al vespre ells són més de plat calent i llavors és com de... Ai, bueno, doncs ja vindrem un migdia. No, és que al migdia tenim tancat. Ah, bueno, fins que un dia es van atrevir i bueno, i ara són incondicionals, arriben a Menorca el primer dia, venen a sopar aquí i entremig tornen i el dia abans de marxar cap allà. De fet, tenim molts clients anglesos que quan se'n van ens diuen: em pots donar uns quants tovallons del Na Rosa?
Diu, tovallons?
Tovallons del Na Rosa, que pone Na Rosa i tal. Dic, ah, dic sí, per què? Diu, perquè nosaltres a l'hivern, allà a casa nostra, un cop al mes fem una cena Na Rosa.
Què dius?
Un evening Na Rosa. I, bueno, doncs compren quatre formatges, una mica d'embotit, tal, tal. Bueno, doncs una mica el que, saps? Intenten fer alguna amanida que es mengen aquí, però no ens queda igual, no ens queda igual. Però tinc que dir que nosaltres vam viure bàsicament de la gent de Menorca. O sigui, quan nosaltres vam obrir, o sigui, en temporada baixa, teníem clients que venien cada setmana a sopar. Cada setmana a sopar, tota la temporada, menys el mes d'agost. Que llavors, juliol i agost arribaven, el juliol era més de bascos i madrilenyos i a l'agost de catalans, sobretot aquí, aquesta zona d'aquí, que el promotor d'aquí va ser català i llavors, doncs, encara ara, vull dir, hi ha molts catalans, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, això, a l'anglès, mica en mica ens l'hem anat fent nostre, però fa uns anys que això ha tornat a canviar. L'anglès, potser ja no molts propietaris de cases s'han venut la casa, i ara, noi, ara és el moment dels francesos. Ara molts francesos.
Clara, 43 anys, hi ha algun moment que recordis que hagis dit fins aquí, no puc més?
Mai.
Mai a la vida?
Mai.
M'ho jures?
T'ho juro. Mai. Mai.
Ni amb el Covid?
Mai. És que és molt fàcil dur una rosa, de veritat. Vull dir, aviam, hores, moltes, ja t'he dit, mal de caps, també, evidentment, portar un negoci, no, ningú regala res, no? Però ha sigut, per mi, ha sigut i està sent molt gratificant.
Tens un fill que li agrada, que vol continuar?
Jo, la meva il·lusió seria aquesta. El que passa que també, si passa, m'agradaria que ell hi fos feliç també aquí. O sigui, que no sigui, ostres, és que ara s'ha portat una rosa perquè, bueno, pues perquè m'he tocat i tal. No, jo m'agradaria que ell fos feliç igual que hi ha sigut jo. Que de fet ho és de feliç aquí també. Jo ho sé.
Rosa, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I molts anys de... T'he tornat a dir Rosa?
Sí.
No, Clara, moltes gràcies.
És que surt, jo és que ho entenc.
Però com pot ser? Però si jo ho sé que et dius Clara.
Sí, però bueno, jo ho sé, però si és que gent que és molt propera a mi i de tant en quant se li escapa Rosa. M'entens? Vull dir que llavors jo ja et dic, ja responc per Rosa.
Clara, moltes gràcies i molts anys aquí.
Gràcies i que tu ho puguis veure.
Una forta abraçada a Clara Freixa i tota sa família d'Anna Rosa, un espai que té més de 4 dècades d'història i que ens ha encantat descobrir un poquet més d'ells.
Ja.
A punt cultural per acabar, Pere, on anem?
Sí, el cinema Esmoji Negre de Ciutadella anirem avui a les 6 perquè s'hi presenta la 7a edició del Menorca Doc Fest amb la projecció de No Other Land Oscar 2025, el millor llargmetratge documental.
Telefons?
I nosaltres marxem, família, demà tornem a les 8. Gràcies, Pere, fins demà.
Demà amb tertúlia més, política.
Amb tertúlia. Adéu, Jordi.
I de com us dic, mos veiem demà.
La batxateta menorquina mos movia aferrats. Si els veïns mos entenien del saber que sempre han compartit la mai. La batxateta removia escúlies cap.
Un plaer compartir aquesta hora de ràdio amb tots vosaltres. Demà més, una forta abraçada i que acabeu de passar un feliç dia. Adéu.
Menorquina mos movia aferrats. Si els veïns mos entenien del saber que sempre han compartit la mai. La batxateta removia escúlies cap. I tothom se la sabia.